Ràdio Tiana, les notícies. El consultori de Tiana rep formació sobre l'Ebola. Des de Badalona, serveis assistencials confirmen que el personal d'aquest centre disposa d'equips de protecció per poder atendre una possible sospita sobre aquesta malaltia. Aquesta setmana han celebrat una conferència informativa sobre l'Ebola. Diversos casos d'assetjament contra treballadors públics al Maresme. L'exalcalde de Llavaneres condemnat a 13 mesos de presó per mobbing. A més, l'Associació de Caps de la Policia Local de Catalunya explica que hi hauria diversos casos d'assetjament contra els caps de poblacions dels Vallesos i el Maresme. Avui a l'informatiu entrevistem els Mossos d'Esquadra per conèixer les actuacions que fan als mercats municipals. A més, escoltarem els seus consells sobre la pràctica del top manta. El consultori mèdic local de Tiana estaria preparat per atendre algun malalt sospitós de patir l'Ebola. Això és el que confirmen des de Badalona Serveis Assistencials, l'empresa que gestiona aquest centre. Asseguren que des del mes d'abril han anat seguint les instruccions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya sobre aquesta malaltia. Així ho ha explicat el cap de Servei de Medicina del Treball i Salut Pública, Xavier Orpella.
Com a personal sanitari està preparat no només per una malaltia de febre hemorràgica que fa aquest virus Ebola, sinó per atendre qualsevol malaltia. Malaltia que es pugui donar. Vull dir que en principi s'entén que estem formats per malalties greus importades i que jo crec que sí que estem preparats.
Així doncs, el personal sanitari hauria rebut algunes formacions segons el lloc que ocupen sobre aquesta malaltia i sobre els equips de protecció que s'han d'utilitzar. El consultori de Tiana es disposaria del material que s'ha recomanat des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb equips de diverses talles i models. Això evitaria posar en risc la salut dels treballadors. En cas que arribés un possible malalt de bola a Tiana, el personal sanitari en primer lloc hauria de sospitar, després aïllar-lo i traslladar-lo a l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquests passos formen part del protocol que la Generalitat ha fet arribar als diferents centres.
Això garanteix que tots els centres sanitaris de Catalunya tinguin una manera de fer similar, pràcticament igual, amb les petites particularitats que puguin tenir de circuit intern, però que al final el circuit de coordinació amb l'Agència de Salut Pública i l'Hospital Clínic de Barcelona, que és on es deriven els casos probables, per fer l'extracció sanguínia i confirmar el cas, si és que és així, doncs tots actuem de manera coordinada i igual.
Aquesta malaltia en els últims mesos i sobretot durant les últimes setmanes ha tingut molta repercussió a la premsa catalana i espanyola amb el cas de Teresa Romero a Madrid. A més, el Departament de Salut ha anat activant diversos protocols per atendre un possible cas. Per aquest motiu, des de Badalona Serveis Assistencials ha fet una xerrada informativa dirigida a les entitats i a les institucions municipals relacionades que tinguin interès en conèixer la malaltia. Aquesta trobada a l'Hospital Municipal de Badalona també ha servit perquè els assistents posessin sobre la taula els seus neguits. L'acte ha estat presidit pel vicepresident del Consell d'Administració de Badalona Serveis Assistencials, el regidor Ramon Riera, acompanyat per la doctora Pilar Saura, gerent de Badalona Serveis Assistencials. La conferència sobre l'Ebola ha anat a càrrec del doctor Xavier Orpella i entre els assistents a l'acte hi havia el regidor de Seguretat, Convivència i Participació de l'Ajuntament de Badalona, Miquel Jurado, i la regidora de Serveis Socials i de Salut de Badalona, Sònia Egea.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
I avui, en plana comarcal, us expliquem que l'exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Bernat Graupera, ha estat condemnat a 13 mesos de presó i 13 més d'inhabilitació per un cas de mobbing. L'exalcalde haurà d'indemnitzar 10.000 euros al funcionari que el va denunciar. Aquest era l'exdirector d'Urbanisme de l'Ajuntament. Segons el jutge, Graupera el va apartar de la feina amb voluntat de degradar-lo moralment. La sentència destaca que les decisions de l'alcalde són injustificades i demostren un intent d'humiliar el treballador. Va ser el mateix dia de la investidura com a alcalde, el juny del 2007, que Graupera va ordenar al treballador abandonar el seu despatx. Segons el jutge, això contradiu els valors que se li exigeixen a un alcalde. Des del passat mes de març, Graupera, que havia estat alcalde de Convergència i Unió, va passar a ser regidor no adscrit a l'oposició. El ple de l'Ajuntament va dur a terme una moció de censura i va nomenar alcalde Joan Manuel García d'Unió Democràtica de Catalunya. Aquest, el de Llavaneres, no és l'únic cas d'assetjament cap a treballadors públics que podria haver-hi a la comarca. Aquesta setmana també hem conegut que l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya ha denunciat l'existència de diversos casos de caps de policies que estan patint assetjament laboral per part dels seus alcaldes o ajuntaments. Segons la branca vallanesa d'aquesta associació, l'assetjament es produeix en aquelles situacions en què alcaldes han perdut la confiança amb el cap de policia i volen forçar-lo a marxar. L'associació assegura que a la majoria de casos no veuen mai la llum. Actualment, segons informen, hi hauria uns 4 o 5 caps que pateixen situacions d'aquest tipus en poblacions dels Vallesos i del Maresme. A Palau-Solità i Plegamans ja hi ha un procés judicial obert relacionat amb aquest tema. El cap de la policia local va presentar una querella per assetjament contra el seu ajuntament. En una ponència impartida aquesta primavera explicava que l'assetjament es produeix quan l'equip de govern de torn utilitza tots els recursos de l'administració al seu abast contra la persona assetjada. L'objectiu, destruir la víctima com a persona i com a professional.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
La prèvia esportiva de la propera jornada amb Sergi Quevedo.
El gran objectiu de la temporada és salvar la categoria. Ho té clar l'entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana i cal que sap remar fort per sortir del pou. Aquesta setmana tenen un partit difícil al Municipal contra la Llàntia de Mataró. Aquest equip va cinquè a la taula classificatòria i és un dels rivals a batre aquesta temporada. Els tianencs se les veuen amb un conjunt que està rodat i que no porta mal resultat. Ells, per la seva part, continuen integrant el nou equip amb el que ja tenien. Ferran Martín espera poder comptar amb més jugadors que s'han reincorporat i que encara no han pogut debutar degut a diverses circumstàncies. Ara, a casa, tenen una bona oportunitat de redreçar el rumb i començar a treure el cap del fons del pou. Ara són coers i necessiten la victòria per poder sumar i esperar resultats per veure si poden treure una mica el cap i guanyar moral de cara a aquestes properes jornades. Aquesta setmana hi haurà un partit especial entre la Unió Esportiva Montgat i el Bàsquet Tiana, dos equips que estan a la part alta i que seran ferms candidats a l'ascens, es veuen les cares al pavelló del Pla de la Concòrdia de Montgat. Tots dos entrenadors consideren que serà un partit especial. Escoltem el míster del Bàsquet Tiana, Suñol Costa.
Sí, cada partit és igual d'important, però sí que des del punt de vista almenys meu personal i nostre del Tiana, el partit del Montgat té alguna especial. I a més nosaltres tenim un jugador que l'any passat estava just al Montgat, que és el César, que per ell també serà més especial encara aquest partit.
El mateix opina l'entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Montgat, Albert Villar. Considera que, sent el poble del costat, la rivalitat és més alta.
Bueno, a veure, és el poble del costat, no? Llavors, vulguis o no, pues, hi ha entrenadors que estan entrenant a Montgat que juguen a Tiana, hi ha jugadors que estan a Montgat a categories petites que han vingut de Tiana, i jugadors que suposo que estaran a Tiana que han passat per Montgat. Vulguis o no, ens coneixem tots. Suposo que, bueno, un partit més, però serà una mica més no calent, perquè no crec que hi hagi res fora així, però sí que pot ser que hi hagi una mica més de tensió en el partit, o bueno, això es veurà dissabte.
Tot i això, els dos estan convençuts que la rivalitat es quedarà a la pista, ja que comparteixen una molt bona relació entre els dos entrenadors.
Aquest mes també parlem amb els Mossos d'Esquadra per conèixer els temes d'actualitat amb els quals treballen i els seus consells de seguretat. Avui ens acompanyen a l'estudi l'Esther i la Sílvia de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i també el sergent Manel del cap d'oficina de denúncies. Benvinguts.
Hola. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què portem avui el cap d'oficina de denúncies?
Bueno, perquè parlem d'un tema complicat i delicat que moltes vegades ha generat alarma social perquè ha sortit dels mitjans de comunicació i el sergent pues, té molts coneixements sobre legalment com es pot tipificar o quines diferents tipologies hi ha d'infracció més greu, més lleu o fins i tot administrativa.
Avui parlem una mica doncs, dels mercats setmanals, de la intervenció doncs, dels Mossos en aquests mercats i també amb la venda doncs, del Top Manta i aquest tipus de vendes. Darrerament hem llegit notícies precisament de la comarca que tenen a veure amb els mercats setmanals dels pobles. Per exemple, a Arenys de Mar hi ha hagut una investigació d'una banda que hauria estat venent productes de cosmètica robats i que podien superar la xifra dels 20.000 euros. És el nou objectiu dels lladres, els mercats i...
En principi no és el principal objectiu, això ja porta temps duent-se a terme, que seria una tipologia delictiva, que seria la receptació, que és la venda d'articles robats. Però el que és la venda ambulant no abarca només aquesta tipologia, sinó també el que és la venda d'articles falsificats o articles que realment tenen un perjudici econòmic per lo que són les companyies, tant discogràfiques, videogràfiques, en el que és la compraventa de CDs i DVDs, els quals que ara mateix s'està reduint molt aquest tipus de venda. Ha augmentat el que és la venda d'articles com bosses de mà, cinturons, que són prendes falsificades, que imiten molt bé a les marques actuals, tipus, sí, per exemple, per no dir marques, ara no diré ara quin tipus de marques són.
Això ho trobem a molts mercats d'aquí, de la comarca?
En principi, en els mercats més importants que tenim aquí a la comarca, és un fenomen que s'està disparant. Mercats grans, com tenim a Premià de Mar, a Vilassar de Mar. Uh-huh. En els petits mercats dels altres pobles de el que és la circumscripció de la nostra comissaria, no hi ha hagut aquest augment. Però amb els mercats grans que tenim nosaltres a les nostres poblacions sí que ha començat a augmentar molt. També per la pressió que s'està duent a terme a les grans ciutats com Barcelona, que llavors s'està movent a altres tipus, a poblacions més petites on la pressió és més minsa.
I com a Mossos d'Esquadra, quin tipus d'intervenció feu als mercats? Per exemple, aquí a Tiana heu vingut alguna vegada, aneu controlant doncs, a les diferents parades?
Aquí nosaltres tenim un grup, el grup de proximitat, el qual fa patrullatge no només pels grans mercats, sinó tots els mercats setmanals que hi ha a la nostra demarcació, i sí que es fa un control, veure si ja s'està produint aquest tipus de venda il·legal, per dir-ho d'alguna manera. Actuem més en base a requeriments ciutadans, que les queixes són més a base dels comerciants, als quals els està fent un tipus de competència deslleial per part d'aquestes persones que a part estan venent productes que no tenen les garanties de certificats de consum, i actuem més a requeriments del que és la controvèrsia entre aquests comerciants que estan pagant els seus impostos i per poder vendre aquests articles amb aquestes persones que hi ha a vegades pues, rifirrafes.
I què recomaneu de cara als que podem anar a comprar al mercat?
Bueno, a veure, el fenomen Top Manta existeix perquè no ens hem d'enganyar, perquè hi ha una demanda per part del ciutadà. Hi ha una oferta i una demanda, o sigui, és una qüestió que afecta a tothom. Com ha dit el sergent, no solament és el perjudici en el cas del venedor, que sí que paga els seus impostos i que, per tant, està patint una competència deslleial, no? Sinó també pues, que aquests productes moltes vegades no compleixen les normes de seguretat, perquè a més hi ha una ocupació de la via pública que no està controlada, perquè a més hi ha un frau a Hisenda important. Són molts perjudicis i per tant s'han de tenir en compte per part dels ciutadans, no? Fa temps, el 2011, sí?
Bueno, fa temps la Generalitat va iniciar una campanya des del 2011 que es deia Digues No, que precisament era per això, per intentar conscienciar la gent de tot el que comporta les ventes il·legals. I m'agradaria afegir a la notícia que has comentat al principi.
Sí, la d'Arenys.
Sí, això va començar com pot ser molts mercats municipals que veuen que hi ha productes com poden ser colònies, per exemple, que normalment o són falsificades o si te les estan venent una colònia que val 60 euros per 20, pot ser que sigui robada. No? Això es va iniciar amb la detenció dels dos paradistes i després es va portar a terme una investigació que va, al final, tots aquests productes venien d'un robatori a Benicarló, en una àrea de servei, que havien robat el camió, que era el mitjà de transport d'aquests productes. No? Llavors, també és perquè la gent es faci una idea que nosaltres el que veiem tant als mercats municipals com a les platges, normalment gent de raça negra que va venent productes, doncs darrere de tot això hi ha tota una organització que s'està lucrant amb això. Nosaltres el que veiem és l'últim esgraó i la persona doncs, que t'ho està venent i et fa certa llàstima perquè al cap i a la fi és qui està ja suant o caminant o per intentar treure's quatre duros, no? I hem de ser conscients que això darrere hi ha una organització criminal llarga i que s'està lucrant i molt.
Aquí, precisament al Maresme, doncs, a les platges ens hi trobem també amb això. Abans comentàveu, abans de fer l'entrevista, que també la proximitat amb Barcelona influeix, no?
Sí, he dit que ha influït pel fet de la gran pressió policial que s'està duent a terme el que és la ciutat de Barcelona per part del cos policial competent, que és la Guàrdia Urbana de Barcelona, a part també per nosaltres, els Mossos d'Esquadra, amb actuacions conjuntes que es fan per reprimir aquestes tipologies de la venda ambulant d'articles falsificats o possible receptació, com hem tingut ara aquí a Mataró, amb aquesta investigació que s'ha dut a terme. Llavors, a la pressió aquesta fa que vagin tant a les poblacions costaneres d'aquí del Maresme com també se'n van cap a la zona de sud, Castelldefels, Gavà, etc., per aquesta pressió que s'està duent a terme a la ciutat de Barcelona.
Clar. També és important remarcar que són dues maneres diferents de treballar aquest fenomen. Aquesta notícia que hem comentat, que ja ha sortit aquest mes, és la culminació d'una investigació important i on realment es pot atacar el problema. Abans la Sílvia comentava que nosaltres moltes vegades ens trobem amb l'últim esglau, no? Aquesta persona, moltes vegades immigrant, en situació irregular, que l'actuació policial normalment és el comís del material, que per ell significa molt, quan realment hi ha també paral·lelament unitats d'investigació que treballen doncs, aquesta organització que realment és qui s'està lucrant. Per tant, és molt important trobar una proporcionalitat amb l'actuació que el patrulla de proximitat normalment porta a terme en el mercat, no? Que sobretot es treballa molt la prevenció, perquè és molt important valorar la situació, perquè a vegades es pot generar un problema més gran. Aquesta gent, per ells el material és molt important, i moltes vegades quan veuen la policia surten corrents, i a vegades poden fer mal a algú, poden provocar un accident. Per tant, es treballa de diferents maneres, però sempre estem allà, perquè moltes vegades sí que tenim requeriment dels venedors que sí que paguen els seus impostos, però la demanda de que això es treballi, de que es faci, com ha dit el sergent, moltes vegades venen de Barcelona, mitjançant la Renfe, que en aquests pobles d'aquí, els mercats, precisament per aquesta pressió. Són dues maneres diferents de treballar-ho, però que s'estan fent.
Suposo també que molta gent de les que ens estarà escoltant li interessarà saber si com a compradors podem tenir algun tipus de repercussió si comprem, per exemple, el Top Manta o articles d'aquest tipus, no?
A veure, en aquesta campanya que la Generalitat té fins i tot penjat a la pàgina web, que és el que abans ha dit la Sílvia, digues no, sí que explica realment es pot fer un acte en el comprador i es deriva al Departament de Comerç, no?, de la Generalitat. Això vol dir que s'inicia un procediment. No és com, per exemple, quan hi ha una ordenança municipal, que la sanció administrativa és directa en el moment, però sí que pot haver-hi conseqüències perquè s'inicia una actuació. Però el més important és sensibilitzar i conscienciar la gent dels perjudicis que hi ha, perquè moltes vegades la gent té la intenció de ajudar aquella persona, fins i tot amb les altres ràdios que hem anat, jo ho he comentat perquè jo m'he trobat anecdòticament, doncs, quan estàs fent la teva feina, de dir-te a la gent no li facis res, no li treguis els CDs en el seu moment, als inicis, no? I llavors hem de valorar totes les opcions i cada situació és diferent. Aquí també és molt important la patrulla que valori la situació, perquè no podem dir aquesta actuació serà d'aquesta manera o de l'altra, i tenir coneixement de que la venda il·legal no ens porta res de profit a ningú.
Quan dieu que es farà un acte, us referiu que pot haver-hi una multa o una sanció?
És un procediment com qualsevol, qualsevol procediment administratiu al qual s'han d'apoderar els drets com un principi com sancionador, com un dret penal. Doncs el dret administratiu també s'han d'apoderar els drets, i almenys doncs, per l'actuació que ha tingut aquesta persona i la quantitat mínima que ha fet aquesta compra, segurament podria quedar arxivat aquest procediment en virtut d'aquesta la llei de promoció de l'activitat comercial del 2011.
Hem comentat doncs, que aquí al Maresme hi ha doncs, diversos mercats on ens trobem amb aquest fenomen, també a les platges, amb la crisi ha augmentat més encara?
Jo crec que sí, s'estava notant
la demanda, potser també,
la demanda,
no?
Perquè veu un producte que en una botiga li pot costar X diners i comprat al carrer amb una venda ambulant li pot sortir per 10 vegades menys el seu preu. Però també hem de pensar que la qualitat d'aquest producte no és la que li costa X diners, sinó que serà una qualitat que no està certificada, que pot tenir potser un perjudici per la salut. Per exemple, si ara diguem, una joguina sense les garanties de seguretat que dona, pot tenir un perjudici per l'infant que el seu pare li està comprant aquesta joguina, que li costarà més barata, però que després pot tenir aquests perjudicis per l'infant, ara posant aquest extrem. Amb altres productes doncs, també no compleixen els estàndards de qualitat que són exigibles. Sempre amb els tins, sí, doncs que poden tenir alguns components tòxics que amb un producte de qualitat doncs no els tindrien.
Hi ha alguna cosa que vulgueu afegir d'aquest tema? Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Ens veiem
al
proper mes.
Queda't.
De setmana català d'esport i de teatre. No us quedeu a casa, sortiu i gaudiu de les activitats que el poble us ofereix. N'hi ha per a tots els gustos i edats. No teniu excusa. Correllengua 2014. Preparats pel concurs que regala una tablet? Segur que ja esteu tots inscrits al Correllengua d'aquest any i, si no, almenys aneu-hi com a espectadors. Us expliquem en què consistirà. Per començar, hem de dir que es fa a la sala Pau Casals de Montgat a les 9 del vespre. I ara arriba l'important. Hi haurà un concurs de karaoke amb el grup Botifarra amb Seques. Aquest any també podeu participar al concurs que es fa via Instagram. Només hi has de penjar un vídeo fent alguna cosa relacionada amb el català. Un exemple seria dir un refrany en català molt, molt, molt ràpid. Això sí, no t'oblidis de seguir l'Instagram de l'Ajuntament de Montgat i escriure el hashtag o l'etiqueta CorreLlenguaTimo2014. Molta sort! Lloc, sala Pau Casals, edifici de la biblioteca, Tirant-lo Blanc de Montgat, plaça del Canar. Dia, divendres. Hora, a les 9 del vespre. Esport i anenc. Aquest cap de setmana l'agenda esportiva de Tiana ve carregada de novetats i actes importants. Bàsquet, futbol i futbol sala. El diumenge es presentaran els equips del Centre Cultural Esportiu Tiana. Es farà a les 6:30 de la tarda al camp del futbol municipal. La gran novetat, però, és que durant l'acte tindrà lloc l'audició d'una versió modernitzada de l'himne del club a càrrec de la Societat Coral Joventut Tianenca. No hi podeu faltar, Tiana és un poble que estima l'esport. Lloc, camp de futbol municipal, avinguda Eduard Fonseré. Dia, diumenge. Hora, a les 6:30 de la tarda. Tornen els espectacles Bambolines. No saps què fer el diumenge? Els petits del poble necessiten sortir de casa? La local Tiana et proposa l'activitat ideal. Aneu a veure el Follet Valent, una obra de teatre d'Unix Produccions. És un espectacle on hi regnarà la imaginació i on els nens aprendran els valors de l'amistat a través de música i diversió. Animeu-vos a formar part de la colla del Follet Valent i ajudeu-lo a fer que els nens i les nenes de la ciutat on viu puguin jugar en un bonic parc sense patir de la brutícia que hi ha, ni pels animalons ferotges contra els que han de lluitar. L'entrada val 5 euros, sigueu molt puntuals. Lloc, sala Albènit, avinguda Isaac Albènit, número 8-10. Dia, diumenge. Hora, a les 6 de la tarda.
El consultori de Tiana rep formació sobre la bola des de Badalona. Serveis assistencials confirmen que el personal d'aquest centre disposa d'equips de protecció per poder atendre una possible sospita sobre aquesta malaltia. Aquesta setmana han celebrat una conferència informativa sobre la bola. I avui també us hem explicat diversos casos d'assetjament contra treballadors públics al Maresme. L'exalcalde de Llavaneres, condemnat a 13 mesos de presó per mobbing. A més, l'Associació de Caps de la Policia Local de Catalunya explica que hi hauria diversos casos d'assetjament contra els caps a poblacions dels Vallesos i el Maresme. Els Mossos d'Esquadra deixant de l'augment de la venda ambulant als mercats locals de municipis propers a Barcelona. Recorden que darrere aquestes vendes hi ha organitzacions que roben productes de marca o els falsifiquen.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat.